Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 300, quan passen ja 7 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Abans de començar, com sempre, fem un repàs als continguts més destacats de l'Info d'avui. Amb Laia Prats, bona tarda.
Bona tarda. Avui coneixerem les bases que ha publicat l'Imsol per al lloguer amb opció a compra dels pisos situats al sector Pinatons. També us explicarem que ahir dijous es va inaugurar la rotonda que enllaça Ripollet amb Montcada i amb l'accés a la C58. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, ens parlarà de les dates de preinscripció publicades aquesta setmana per la Generalitat de Catalunya per als estudis d'educació infantil de segon cicle, primària i secundària. I Ferran Torné, el regidor del PME, ens parlarà de les darreres accions impulsades des d'Ocupació per tal de donar feina a persones en atur. Per últim, conversarem amb la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, sobre les activitats de la gent activa.
Un repàs de les notícies més destacades de la setmana que tancarem cap a les dues del migdia, com sempre, amb la previsió del temps i la crònica esportiva. Comencem. L'Imsol ha publicat aquesta setmana les bases que regiran el procés d'adjudicació en règim de lloguer amb opció a compra de 13 habitatges situats al sector Pinatons de Ripollet.
Així ho avançava l'Info de Ripollet Ràdio el passat mes de novembre el gerent de l'Imsol, Amadeu Iglesias. També comentava quin serà el cost de lloguer d'aquests habitatges que finalment, i segons consta les bases, l'import mensual oscil·larà entre els 265 i els 468 euros amb IVA inclòs. L'opció de compra serà per un termini de 5 anys. Per poder accedir a aquests habitatges, entre d'altres, caldrà estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatges en Protecció Oficial de Catalunya. Es tindran en compte també altres criteris de caire econòmic. D'altra banda, els sol·licitants no poden ser titulars de ple domini sobre algun habitatge lliure o protegit, ni ser arrendataris d'un habitatge en protecció oficial en el moment de la signatura del contracte. La sol·licitud s'ha de presentar al Registre d'Entrada de les Oficines Locals d'Habitatge o a les Oficines d'Atenció Ciutadana dels municipis interessats, o bé al Registre d'Entrada de l'Imsol. El termini per fer-ho va començar ahir dijous i finalitzarà el proper 20 de febrer. La llista d'admesos es publicarà el dimarts 19 de maig i posteriorment es realitzarà el sorteig per adjudicar l'ordre dels sol·licitants. Trobaran les bases complertes amb tota la informació necessària per accedir a aquests habitatges i al formulari per omplir a la web municipal ripollet.cat.
Aquest lloguer serà un lloguer amb opció de compra per 5 anys. El llogater podrà exercir aquesta voluntat d'adquirir l'habitatge i en base a si és dintre del primer any es consideraria el 100% de les rentes abonades, el segon any el 80% i el tercer any el 75%, el quart any el 65% i el cinquè el 50%. En tot cas, és un tema que el que volem és que la gent pugui accedir als habitatges i una vegada allà pugui decidir si adquireix o no l'habitatge.
Un mes abans del previst, ahir la tarda es va obrir al trànsit la nova rotonda situada al final del carrer de Sant Jaume d'enllaç amb Montcada i l'autopista C58, que ha tingut un cost de 495.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona. La construcció, que ha durat 5 mesos, ha anat a càrrec de Regesa i la direcció d'obres de Siena.
L'obra suposa una important millora en la circulació de la zona i també en la imatge d'aquesta porta d'entrada a Ripollet. Es tracta d'una rotonda de 40 metres de diàmetre i dos carrils que permetran el pas de tot tipus de vehicles. Té un acabat de baix manteniment i el disseny de l'anella a base de franges d'àrids de diferents textures i colors. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, explicava com es va prendre la decisió de realitzar aquesta millora.
Ja sabeu que és una obra que vam aconseguir que l'assumís la Diputació de Barcelona. Portem més de 2 anys a darrere d'aquesta obra i al final vam acordar amb els serveis tècnics de la Diputació pues, com s'havia de fer, que fossin ells els responsables de tot el que és la tramitació i l'execució.
També ha recomanat que es continuï utilitzant l'itinerari pel vial del riu Ripoll per tal de descarregar el trànsit del centre de la vila. L'obra també ha inclòs la desviació de la canalització del gas, instal·lació d'una il·luminació perimetral i nova senyalització. Així mateix s'ha fet una vorera per al pas de vianants per a la banda nord de la rotonda. Pròximament estan previstes noves millores, com explicava el mateix Parralejo.
Ja sabeu que és una obra que vam aconseguir que l'assumís la Diputació de Barcelona. Portem més de 2 anys a darrere d'aquesta obra i al final vam acordar amb els serveis tècnics de la Diputació pues, com s'havia de fer, que fossin ells els responsables de tot el que és la tramitació i l'execució.
En endavant, aquest tram de la carretera 1411 passarà a ser competència municipal.
L'agrupació local del Partit Popular ha presentat aquesta setmana un avanç del seu programa electoral per a les pròximes eleccions municipals que durà el lema Menys impostos, més ocupació.
El seu portaveu i candidat, Víctor Dieguez, va explicar en roda de premsa el passat dilluns que perquè l'economia funcioni calen emprenedors.
L'economia funcioni, necessitem emprenedors, necessitem gent que tiri endavant, que porti endavant les seves idees, que porti endavant projectes. Des del Partit Popular hi ha dues vessants. Quan ho diem, no només ho diem en el sentit econòmic. Per nosaltres, una persona que decideix fundar una família, una persona que decideix tenir fills, també és un emprenedor. És una persona que tira endavant un projecte familiar, és una persona que fa pel país i, evidentment, en les circumstàncies que estem, la part de l'emprenedoria econòmica, doncs, és molt important.
Dieguez també va anunciar en roda de premsa la creació del canal de Twitter del PP de Ripollet. Des de Nova Generacions, el seu president, Víctor Dieguez, va explicar que han renovat tant el seu blog com els canals de Facebook i Twitter, els quals donen molta importància. L'agrupació local també va presentar una xapa promocional amb il·lustracions dels quatre regidors que el PP té actualment a l'Ajuntament i que regalaran a tots aquells que s'adrecin a la formació.
I seguim amb més notícies. Decidim Ripollet continua amb la celebració d'assemblees obertes als diferents barris del municipi per presentar-se als ciutadans i recollir les necessitats, problemàtiques i propostes dels veïns.
La darrera va ser ahir dijous a l'escola El Martinet. També en van realitzar una el passat cap de setmana a l'escola Ginesta amb la participació d'una seixantena de persones. La propera està prevista per el proper dijous, 12 de febrer, a l'escola Gassó, i el dia 19 n'hi haurà una al barri de Cantiana. Totes es realitzen a 7:45 del vespre.
D'altra banda, Decidim Ripollet, fruit de la confluència entre grups polítics com el COP Compromís per Ripollet, Podemos i Procés Constituent, entitats com Mai Més o el Front d'Alliberament Gai Lèsbic de Ripollet i persones a títol individual, continua el camí de la seva consolidació.
El dissabte 24 va celebrar la seva quarta assemblea en què, entre d'altres temes, va aprovar la metodologia per a la creació de les llistes electorals. Fruit d'aquest acord, Decidim Ripollet ha obert un període de presentació de candidats, tant per encapçalar la llista com per formar-ne part. L'assemblea serà qui finalment decidirà entre les persones inscrites la composició definitiva. Amb aquest acord, l'Assemblea de Decidim Ripollet escollirà el seu cap de llista el proper 21 de febrer.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha informat que presentarà una moció pel ple de febrer on instarà el govern a que es modifiqui la distribució dels acords de la Junta de Govern local i les còpies dels plens en format PDF.
Així volen que la documentació que es distribueixi a tots els regidors de l'oposició via correu electrònic, tal com es fa als regidors del govern. Segons Iniciativa, aquesta mesura podria suposar un estalvi aproximat de més de 2.000 euros a l'any en fotocòpies, així com evitar un malbaratament mediambiental considerable.
Aquesta setmana la Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer les dates de preinscripció pel curs escolar 2015-2016. Les sol·licituds pel segon cicle d'educació infantil, primària i d'educació secundària obligatòria s'hauran de presentar entre el 10 i el 17 de març. Per això avui ens acompanya la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyora Viera, enguany s'han avançat les preinscripcions, podríem dir, respecte a les dates del curs passat.
Uh-huh. Sí.
Això vol dir que també s'avancen les portes obertes.
Exacte. Bueno, com sabeu, aquesta és una informació acabada d'arribar, pràcticament, i de fet encara la resolució amb l'aprovació dels IAS i normes de preinscripció, etcètera, encara no s'ha fet. Però sí que ens ha informat des del departament, doncs això, les dates de preinscripció, que seran del 10 al 17 de març, com heu comentat, i ja els centres s'han doncs, posat a treballar per decidir les dates de les portes obertes.
Uh-huh. Ja estan totes decidides, quan començaran?
Sí, doncs mira, la primera escola que comença és una escola concertada que començarà el dijous 19 de febrer, que és el Sant Gabriel, ¿vale? I després, a partir del 2 de març, ho faran totes les resta d'escoles. ¿Eh? El 2, l'Escursell, el 3, les Olpinatons, 4, Martinet i Lluís Companys, Tatxé, Tiana i Palau ho fan el 5. Bueno, durant el mes de març doncs es fan tota la resta de portes obertes.
Mm-hmm. Vostè sempre destaca la importància d'aquestes portes obertes, no? De que els pares i mares puguin accedir-hi.
Sí, sempre ho diem, és molt important que els pares vagin a veure els centres, a conèixer els equips directius, a conèixer els mètodes que es fan servir, perquè realment els pares han d'estar convençuts d'on porten els seus fills i de que els agradi el lloc on els porten. Després canviar a mig curs o en cursos successius d'escola és molt complicat, realment és difícil. I la veritat és que quan un nen o una nena comença, no, doncs ja aquesta etapa educativa, doncs, bueno, canviar de cop i volta, no, de referències, no, d'amics, d'espais, de mestres, etc., doncs també és complicat. Per això creiem que és molt important que la gent vagi, que coneguin els centres, que vegin quines són les opcions que hi ha a nivell de municipi i que sàpiguen, doncs, que des de la regidoria, en el que puguem donar-los un cop de mà, doncs estem disposats a fer-ho.
Com poden saber els pares quins són els centres que els toca per zona?
Bueno, com sempre, el primer que fem des de l'Ajuntament és enviar una carta a totes les famílies. Vale? Aquest any la rebran les famílies de tots els nens i nenes nascuts a l'any 2012, que són els que comencen el P3 al 15-16, el curs vinent. Vale? I en aquesta carta els informem de tot. Trobaran informació dels centres educatius públics, de les portes obertes i també informació general estreta del web de la Generalitat sobre la preinscripció. Vale? La informació de les zones escolars, també hi ha un plànol que es pot veure de manera així, doncs, més gràfica, que està penjat al web municipal, està a l'OA, que està a la regidoria d'educació, i les escoles també el tenen. Per tant, tota aquesta informació se'ls fa arribar als pares.
Mm-hmm. Enguany, com ja hem comentat en nombroses ocasions, surten els nens dels pinatons, que han d'ocupar les places de secundària. Quin és l'institut que els hi toca?
L'institut de referència que tenen els nens i nenes de l'escola Pinatons és l'Institut Palau-Ausit. És el centre que els hi toca per proximitat i, a més, és un centre que ja està preparant-se per rebre aquesta fornada de nens que surt de Pinatons, la primera, de fet. Com va passar amb Martinet, bueno, és un repte que té el municipi, no? Doncs veure com aquests nens evolucionen dintre de secundària, perquè, bueno, tots sabem que Pinatons i Martinet tenen uns projectes diferents de la resta d'escola i, per tant, és un repte veure com evolucionen aquests nens. La primera experiència que va tenir Ripollet amb els nens de Martinet i l'Institut Can Mas va ser molt bona, i esperem, doncs, que en Palau-Ausit, doncs, sigui igual.
Mm-hmm. Quan els criteris que es tindran en compte a l'hora de fer el repartiment de places, en principi no han variat respecte a anys anteriors?
No, són els mateixos criteris de prioritat, i en els criteris generals, els complementaris i els específics de prioritat, que tenen a veure, doncs, amb les descripcions del centre, etc., però en principi no hi ha cap canvi.
Mm-hmm. I quina és la previsió de nens que començaran el curs vinent P3?
Doncs ara per ara no tenim encara el número tancat, perquè, com sabeu, el padró és un número viu i, per tant, doncs, bueno, cada cop tenim una data diferent. El que sí que us puc dir és que, en principi, no caldria cap aula provisional a Ripollet, així com altres anys enrere hem necessitat aules provisionals a les escoles perquè ens feien més falta més places de les que podien ofertar. I aquest any això no serà necessari, perquè ja, com sabeu, comença aquesta davallada del padró que ja fa anys que veiem que vindrà i que, per tant, doncs, farà que la primària comenci a esponjar-se una miqueta. Per tant, en principi, aules provisionals no serien necessàries i tampoc s'eliminaria cap grup de primària pel moment.
O sigui que hi ha un descens, però no comportaria cap canvi.
No, en principi no. L'única cosa és això, que no necessitarem cap aula extra, i res més, els grups es mantindrien com estan. L'única cosa és que el número d'alumnes seria inferior perquè estaran més esponjats. De cara al curs vinent, és a dir, el 16-17, sí que potser tindríem alguna aula de primària, doncs, que potser no seria necessària. Això, bueno, segons el que diu el padró, a dies d'ara, però el que sí que us dic és que només un número viu i, per tant, això pot variar d'un any a l'altre.
Segons la seva experiència com a regidora, quins consells donaria als pares a l'hora de fer la preinscripció?
Bueno, primer de tot és que tinguin clars quins són els passos que han de donar. ¿Vale? A la carta ho expliquem, però el que sí que sempre diem és que qualsevol família que tingui dubtes, que no sàpiga realment què és el que han de fer, com ho han de gestionar, etcètera, que ens truquin a la regidoria, que en allà, doncs, els donarem la informació que calgui. Segon, portes obertes. És molt important, tornem a dir, visitar els centres, conèixer els mètodes bueno, conèixer la realitat educativa de Ripollet per poder fer una bona tria. I tercer, que sigui, bueno, doncs un acte de família, és a dir, que els nens i les famílies participin juntes, no, en aquesta etapa, en aquest inici que fan els més petits i que es visqui, doncs, amb tota naturalitat dintre de les famílies.
Pel que fa a les famílies que vulguin canviar el seu fill d'escola, han de seguir aquest mateix calendari?
Bueno, sí, el calendari és el mateix, ¿vale? I sí que han de fer-ho a través de sol·licitud al departament. ¿Vale? Tot això, com sabeu, gestiona el departament d'ensenyament i és allà on han de fer la sol·licitud, però o sigui, adreçar la sol·licitud, però sí que s'ha d'entregar o lliurar al centre on vulguin que els seus fills hi vagin. ¿Vale? Per exemple, una família que porti el nen al tatxer i que vulgui que el curs vinent passi al Ginesta, doncs hauria d'entregar aquesta sol·licitud a l'escola Ginesta si ho vol fer presencialment. Si no, doncs, a través d'internet hi arribaria al departament. Però el procediment és el mateix.
Hi ha molta mobilitat de nens entre escoles?
No gaire, no. No podem dir que Ripollet necessiti pues, això, no? Fer canvis de mitjans de curs o d'un curs a l'altre. No, sí que ens trobem en algun cas, però de vegades són casos que potser són nens que han vingut fora de termini, que són germans que se'ls ha ubicat en centres escolars diferents, tot i que això s'intenta sempre evitar, però alguna vegada ens passa, i que en el curs vinent doncs, intenten reagrupar, ¿vale? Per poder, bueno, perquè també per les famílies és una mica complicat, no? Però en principi no és un problema a Ripollet.
Per últim, recordar que és molt important fer només una preinscripció i no duplicar-les.
Exacte. Cal fer una única preinscripció. Com deia, s'ha de lliurar al centre educatiu demanat en primer lloc, tant sigui una escola pública com concertada i ja està. El tràmit també es pot fer per internet, però la sol·licitud s'ha d'entregar al centre on vulgui que es vagi.
Mm-hmm. Doncs li agraeixo moltíssim a la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, que ens hagi atès amb aquestes dades que, com deien, són entre provisionals i definitives, no? Podríem
sí,
dir?
Sí, suposo que en breu ens diran que ja estan publicades, perquè de fet l'única cosa que queda és això, publicar la resolució, però vaja, podem donar-les gairebé per definitiva.
Doncs continuarem informant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies,
bona tarda.
Igualment.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I seguim amb més notícies. La Casa Natura va acollir el passat 26 de gener la primera trobada de la xarxa per l'educació per a la sostenibilitat de Ripollet, que té com a objectiu esdevenir una taula de treball en la que s'abordaran qüestions relacionades amb el medi ambient. Hi van participar els instituts Can Mas i Palau-Cid i les escoles Sant Gabriel, Gassó i Vidal i Ansel Claver.
En aquesta primera sessió es van assentar les bases del que es pretén amb aquestes reunions. El principal objectiu és el treball en xarxa, compartir experiències, desenvolupar projectes de formació i participar en campanyes educatives i en projectes de planificació municipal. A més dels representants de les escoles, també van participar el Centre de Recursos Pedagògics, l'Associació Ripollet Natura, la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya i les regidories de Medi Ambient i la d'Ensenyament. Com a projecte d'arrencada es va acordar començar aquest curs amb una primera proposta, la reducció de la utilització de paper d'alumini per embolicar els entrepans. Aquest serà un punt de partida des d'on es podran treballar conceptes com la minimització dels residus, la quantitat de residus que generem i el seu tractament i gestió, els costos mediambientals de l'ús del paper d'alumini i les seves alternatives.
La regidoria de Joventut i Ciutadania de l'Ajuntament de Ripollet ha fet una valoració molt positiva de les dues primeres accions que ha posat en marxa en aquest 2015. D'una banda, el curs de monitors d'activitats de lleure infantil i juvenil, que es va iniciar el desembre de 2014 i que ja s'ha realitzat de manera intensiva durant els caps de setmana fins a aquest mes de gener.
18 joves amb edats compreses entre els 18 i els 35 anys han rebut aquesta formació que els habilita per dedicar-se de manera professional al món de l'educació en el lleure. Per facilitar als joves la participació en el curs, la regidoria de Joventut va oferir descomptes per als joves de Ripollet, menors de 29 anys o en situació d'atur. L'obtenció d'aquest títol pot significar per a aquests nois i noies una nova oportunitat de sortida laboral i professional.
També ha acabat el servei que es presta en col·laboració amb el patró municipal de Cultura, la sala d'estudi nocturn.
En aquesta ocasió, gairebé 200 joves de Ripollet han fet ús de les sales de la Biblioteca Municipal durant el mes de gener amb motiu de les avaluacions universitàries. Els usuaris han fet una valoració molt positiva tant pel que fa a l'espai com per la possibilitat de disposar d'un espai d'estudi en horari nocturn a la vila.
L'Associació d'Aturats Ripollet-Cerdanyola ha acordat en assemblea adherir-se al manifest per aconseguir la setmana laboral de 30 hores sense rebaixa salarial. L'objectiu d'aquesta proposta és distribuir el treball existent per tal que la major part de persones sense feina puguin accedir a un lloc de treball en condicions dignes.
Aconseguir una jornada de treball amb menys estrès, conciliar la vida familiar i laboral i millorar les condicions de treball sense rebaixa salarial són alguns dels objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta iniciativa. D'altra banda, l'entitat celebrarà demà dissabte la 15a edició dels Encants dels Aturats, que tindrà lloc de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de Pere IV.
I una altra notícia, en aquest cas cultural, perquè avui finalitza el termini per inscriure's a la Rua de Carnaval 2015, que tindrà lloc el proper dissabte 14 de febrer. Les inscripcions s'han de realitzar al Centre Cultural i es podran inscriure comparses, disfresses individuals i grups reduïts d'entre 2 i 5 persones.
Fins al moment s'han inscrit 7 comparses de grup i una disfressa individual, el que suposa la participació d'unes 500 persones. Les comparses formades per més de 10 components podran sol·licitar equip de música i aquelles que l'hagin de llogar rebran una ajuda del Patronat Municipal de Cultura. El PMC també destinarà 5 euros per persona a tots els ripolletencs que participin a la Rua. La Rua sortirà a 6:15 de la tarda des de la confluència del carrer de Sarrià de Ter amb la Rambla de Sant Jordi, però el carnaval en si començarà divendres a la tarda amb la festa dedicada als més petits i que enguany comptarà amb algunes novetats. Així ho explicava el passat divendres a l'Info de Ripollet Ràdio el coordinador del Patronat Municipal de Cultura, Albert Obrero.
Doncs sí, de fet és l'espai del carnaval que amb més modificacions sofert aquest any. A partir de certes aportacions que vam rebre de comparses i de pares i mares l'any passat, aquest any hem decidit fer una modificació amb l'espai de tarda d'infantil. El dividim en 2 trams. De més o menys, de 4:45 cap a les 6 hi hauria un espai de dinamització infantil pensat per infants de 0. I quan dic 0 vull dir el pare, la mare, amb el nadó, fins a 7. Molt estirar 8 anys, que tindríem un grup d'animació infantil amb música de rondalla, perquè ens fem una idea, i a partir d'aquí, de les 6 de la tarda, començaríem un segon tram en què tindríem un espai de dinamització amb música més disco, que seria semblant a la proposta que havíem fet anys anteriors. Una mica per intentar donar resposta a les diferents necessitats, tot i la dificultat. I a més, aquest any comptem i recuperem, gràcies a una proposta de l'Associació de les Bruixes de Ripollet, amb una nova activitat que vindria després d'aquesta part més pensada per nanos entre 12, 13, 14 anys, que seria l'escenificació, representació del conte del vell i la vella per part de les bruixes, amb un ball de lluïment de bruixes, per finalitzar amb els versots de Carnestoltes.
També dissabte, a banda de la tradicional rua, hi haurà el ball de Carnaval Jove a partir de 11:45 de la nit al pavelló Joan Creus, amb concurs de disfresses inclòs. Recordem que els menors de 16 anys han d'anar acompanyats del seu pare, mare o tutor i que els més grans d'aquesta edat l'hauran d'acreditar amb el DNI. Les activitats finalitzaran el dimecres 18 de febrer amb la sardinada popular a càrrec de l'Associació Gastronòmica El Setrill.
D'altra banda, els Diables de Ripollet han convidat a tots els ripolletencs a participar de la penjada oficial del Cabreboc al balcó de Ripollet Ràdio, que tindrà lloc aquest proper dimecres 11 de febrer a 6:45 de la tarda.
I demanen, perquè és carnaval, festa de gresca i xerinola, que els qui vinguin facin soroll amb qualsevol cosa que puguin portar i així acompanyin els músics dels Diables de Ripollet en aquest ritual. Proposen també la mateixa activitat per al comiat del Carnestoltes i la despenjada del Cabreboc el dimecres 18 de febrer.
Amb l'inici de l'any, el Patronat Municipal d'Ocupació ha posat en marxa diversos projectes que impliquen la contractació d'un bon nombre de persones aturades del municipi. D'una banda, el Patronat d'Ocupació va iniciar el mes de gener la darrera fase del Pla 17-2, que tindrà una durada de 6 mesos amb la contractació de 23 persones. Avui mateix ens ha arribat la notícia de l'oferta de 29 ofertes més de treball a partir del mes de març. Per parlar-ne d'aquest i altres temes que tenen a veure amb ocupació, comptem a l'altra banda del telèfon amb Ferran Tornel, president delegat del Patronat d'Ocupació. Benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Bona tarda. Parlem, com dèiem, de més de 50 persones contractades en poc temps i tot gràcies a subvencions externes, podríem dir.
Sí, sí. Primer, pel tema que has comentat, el tema del Pla 17.
Sí, parlem si de cas amb aquest pla, el Pla Metropolità, no? Que és el que ha portat 200.000 euros pel 2015. De quants projectes en parlem?
Doncs mira, de 12 projectes, tants com, per exemple, visitador d'empresa, generem ocupació 6x6, que és la subvenció directa a empreses que ja l'any passat vam inserir laboralment amb empreses directament a 8 persones. Després tenim el suport a informació, orientació i inserció laboral a la Cultura de la Feina. que són els que fan la feina paral·lela a l'Audició de Ripollet, que és una feina que ens va molt bé per tenir base de dades, personal docent pels cursos de formació, recepcionista de servei local d'ocupació, el suport administratiu a tots aquests projectes, tasca de manteniment al PMO, pel tema del Ripollet Educa, per la regidoria d'ensenyament i de dinamització social amb persones adultes. És un programa bastant potents i amb tot això hem pogut generar 23 llocs de treball. Mm-hmm. Nosaltres hem contractat també durant tot el mandat gent directament a pressupostos municipals per suposat, però traiem suc i optimitzem tot el que ens ve i podem aconseguir des de fora. Només faltaria, no?
Aquests 23 contractes ja s'han realitzat, o sigui, ja estan en marxa?
Sí, 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 si no m'equivoco, sí, sí, tots estan, bueno, després està el tema de cursos de formació, que ara us comentaré quan són i que comencen en algunes dates concretes, ara que alguns han començat i altres no, però sí, sí, estan tots en marxa.
Molt bé. Parlem, com deia, de perfils professionals diferents, que això també és una bona oportunitat, no?
Sí, sí. Nosaltres, tot no és peonatge i oficial de primera, també, i ara parlem del nou, de les noves ofertes de treball, que sobretot és això, però aquí estem parlant de lo que dic, del tema de Playset, d'un tècnic visitador, llicenciat en psicologia, tècnic d'orientació laboral, tècnic docent, professor d'anglès, recepcionistes administratius, operari de manteniment, oficial primera, tècnic d'educació i oficial administratiu. De tot. Les necessitats del municipi estan vinculades també a les qualificacions o no de la gent, i jo crec que, per desgràcia, aquest país, Catalunya, que ha estat a Espanya i a nivell europeu, l'atur és el que és i afecta a tothom, qualificat i no qualificat. I, per tant, nosaltres tenim aparelladors, tenim tres aparelladors a mitja jornada ajudant-nos a les inversions que estem fent i estaven aturats i estan treballant amb nosaltres.
Com dèiem, avui hem conegut que el Patronat d'Ocupació podrà ofertar 29 llocs de treball més gràcies a una subvenció de la Diputació.
Sí.
De què es tracta aquest?
Mira, aquest fa poc, fa més mig, l'alcalde va anunciar que estàvem en disposició de rebre el que hem rebut, el que rebrem al final, a partir del mes segur, que el dia 12 de febrer, 523.739,95 euros. Nosaltres, les bases d'aquesta subvenció hem pogut dedicar un 60 a la contractació de persones i el 40% a material per poder fer tot el tema de les obres que s'han de fer. Estem parlant de 314.000 euros per contractar i 209.000 per material. Estem parlant a més segur que podem fer unes 30-35 actuacions que sumen a les inversions que estem fent per Gaudí, Calvari, Horts, el pàrquing nou del PAME, etc. No? Estem parlant d'una mobilització de 29 persones més de contractació, que aquí la gran majoria sí que són caps d'obra, oficial de primera paleta, peons, xòfers, auxiliar administratiu, oficial electricista, oficial soldador, oficial pintor i encarregat, vale? per la gent cívica, etc. I després, pues, clar, tot això, podem fer coses com pintura general de persones de vianants, del CIP, del centre cultural, sauló, per pista també tanca, tanques del viver municipal, remuneracions d'illetes, voreres, canvi de finestres al tatxer... És a dir, ens dona molta feina al patronat, bandita feina, perquè estem contentíssims, ens estem posant les piles molt, a nivell polític, lògicament, ja ni el tècnic més que mai, i Déu-n'hi-do, i contents. I a més, el que hem fet, aviam, aquí podríem haver fet tranquil·lament, el més fàcil per nosaltres hagués estat contractar 10 persones, 10-15 persones, a 40 hores i ja està. Menys feina a donar i menys feina per nosaltres, però no. Nosaltres el que hem fet és la gran majoria seran contractes de 5 hores per poder arribar a més gent. Arribem quasi a 30 persones, la qual farà que somriguin 29 famílies més i no 15. I a part d'això, nosaltres, el que tenim clar és que podíem també, amb aquest programa, permetien fer les contractacions de 5 hores això sí, 6 mesos, això tots, ¿vale? Però podíem haver posat el salari mínim interprofessional i no. Pagarem el salari que marca per conveni.
Seran contractes... Perdona, seran contractes de març a setembre i sí. Les ofertes es publicaran aviat, no?
Es publicaran. Ara ja estem fent tot per fer la publicitat. Sortirà la revista Ripollet, el butlletí, sortirà la web, etc. Des del dia 16 de febrer fins al dia 26, amb dos inclosos. A partir d'aquí ja es tancarà, es poden fer la informació al Club de la Feina i es demanarà això per poder fer la selecció teòrico-pràctica i una valoració de currículum i entrevista personal. Ja vaig dir aquí, el dia, no sé, mitjans de març, principis de març, ja ha començat fins al setembre.
Molt bé. A banda de les ofertes de feina, el Patronat d'Ocupació també ofereix des del passat mes de gener cursos de formació d'anglès i informàtica. Quina és la demanda que hi ha de formació entre els aturats?
Doncs mira, nosaltres, sobretot, el que podem fer i oferir, perquè nosaltres ja des de fa un temps ja no treballem amb subvenció de la Generalitat pel tema de pagament, nosaltres el que fem és doncs això, amb el Plat 17 i amb altres programes, i amb les recursos propis, és doncs, oferir el que podem, que són 5 cursos d'informàtica i 4 cursos d'anglès, que és el que més empodera a l'aturat per poder tenir alguna cosa més que oferir en un currículum. No? Estem parlant de 5 cursos, doncs, de gener, 12 de gener al 30 de gener, 12 de febrer al 20 de febrer, 23 de febrer al 13 de març, 16 de març al 10 d'abril i 13 d'abril al 29 d'abril. Després, això, informàtica, de Word 2010, Excel 2010, Excel 2010, Internet. I després, 4 cursos d'anglès, que English for Beginners, English Pre-Intermediate, de primer curs a un curs, tercer curs i quart curs també, del 12 de gener al 5 de febrer, etc. Tot això està a disposició de tothom. Estem parlant de que entre informàtica i anglès mobilitzem 135 persones, déu-n'hi-do. I després també tenim una formació per a persones treballadores que hem fet amb Autocas Font, una mica influenciats i guiats per el sistema ja Empro, molt, que el tenim molt en el nostre ADN i esperem que sigui per molt temps, amb Autocas Font, que es va fer al gener 2015 i al desembre 2014, que van fer un curs de millora de la qualitat per als nostres treballadors i treballadores de l'empresa Font i conducció eficient per a conductors d'autobús. Ells feien el curs i feien les instal·lacions de personal. I és això, el personal està obert per tothom, i més per a empreses i gent de Ripollet, i sobretot amb la filosofia de primar l'atur, primar l'aturat, primar la formació de l'aturat, i després, o en paral·lel, i sense endeutiment de l'altre, a treballadors en actiu per millorar la seva formació. Les instal·lacions són públiques, gratuïtes, i amb un conveni, amb un ajuntament es poden aconseguir, no miracles, però gairebé. I això és la nostra feina, i crec que és el nostre objectiu que estem assolint.
Doncs amb aquesta frase ens quedem del regidor de Ferran Tornel, president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació. Felicitats i moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres i, com sempre, a la vostra disposició.
Que vagi bé. Adéu.
Gràcies. Adéu. Ripollet
Ràdio. Info els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I passem ara a les notícies més culturals. Avui divendres els protagonistes sobre l'escenari del Teatre Auditori seran André i Dorín, una parella d'ancians que han caigut en la desídia provocada per la rutina.
Allò que abans provocava l'interès i la passió s'ha convertit en indiferència o en motiu de discussió. De sobte apareix la malaltia d'Alzheimer i la relació torna a començar en un viatge al passat per anar recuperant lentament els records. Es tracta d'una proposta de Colunca Teatro que s'iniciarà a les 9 del vespre i que té un preu de 16 euros. Hi haurà vestíbul obert a càrrec de la Careta Teatre i organitza l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
La cuinera de capçalera del Centre Cultural Àngels Puntes oferirà demà dissabte una masterclass a les 5 de la tarda.
En aquest cas estarà centrada en els arrossos, quines varietats i receptes podem trobar i les tècniques de cocció més adient. El preu del taller és de 20 euros.
I demà dissabte els participants de les trobades amb l'art impulsades des del Patronat Municipal de Cultura podran visitar la Fundació Miró. Allà faran un recorregut per la mostra Barcelona Zona Neutral.
L'exposició es proposa representar la visualitat a Barcelona en el període de la Primera Guerra Mundial i mostrar com la ciutat es transforma en tots els àmbits i sobre camí cap a les avantguardes. Trobaran més informació al Centre Cultural.
El proper dimecres, dia 11, la Biblioteca Municipal oferirà una nova Hora del Conte, en aquest cas sota el títol Ton pare balla el drac. Serà a la sala d'actes a 6:15 de la tarda.
El drac de Vilatrons es posa malalt i cal buscar remei perquè pugui ballar a la festa major del poble. Contes amb acompanyament musical a càrrec de Miqui Jiménez. L'activitat està adreçada a nens a partir de 4 anys.
I un apunt esportiu. Demà dissabte, les instal·lacions de la piscina coberta del poliesportiu municipal acolliran la celebració de la fase local de natació escolar. En aquesta fase competiran nedadors i nedadores dels municipis de Badia, Cerdanyola, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet.
Així seran un total de 144 nens i nenes els que participaran en aquesta fase competint en els estils d'esquena i braça.
Aquesta setmana s'ha iniciat el període d'inscripcions per apuntar-se als tallers per a gent gran impulsats des de la Regidoria de Serveis Socials, inclosos al programa Gent Activa. Es tracta dels tallers d'informàtica i de memòria, tot i que aquestes no són les úniques activitats que proposa Serveis Socials per aquest mes de febrer. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres amb la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Maria, parla'ns d'aquests tallers. Primer, explica'ns què aprenen els avis, els d'informàtica.
Bé, en els cursos d'informàtica, en funció del nivell que tenen els avis, perquè sí que és veritat que cada vegada ens trobem avis que ja tenen alguna cosa de coneixement d'informàtica, iniciem des de zero, el que seria introduir l'ús de l'ordinador com a eina doncs, per buscar la informació, per gestionar o per escriure una carta.
Molt bé. Els tallers de memòria són ja principalment preventius, no?
Sí, l'objectiu del taller de memòria, com tu molt bé has dit, són preventius perquè van adreçats a col·lectius de gent gran que fan exercicis per exercitar, bueno, el que és la memòria i la capacitat de retentiva per evitar mals majors.
Mm-hmm. Les places d'aquest taller són limitades?
Doncs sí, perquè per poder fer donar una bona qualitat i garantia, un està clar que és pel tema del número d'ordinadors que tenim, que són 16 en aquest moment, però bueno, i també per donar una bona atenció, i el taller de memòria són unes 20 places per taller.
En aquests moments hi queden places?
Sí, en aquest moment sí, perquè es van començar les inscripcions el dia 2, si no recordo malament, i a dia d'avui hi ha places encara.
Què cal fer per apuntar-se?
Pues adreçar-se a Serveis Socials, fer aquesta demanda, omplir un full d'inscripció i llavors ens posarem en contacte amb ells per començar el mes de març.
Molt bé. Parlem de tallers gratuïts?
Sí. El de memòria sí, i el d'informàtica té una petita aportació de 10 euros al mes.
Molt bé. I quina és la durada d'aquests tallers?
Duraran des del mes de març fins al mes de juny, al voltant d'unes 30 hores cadascú.
Molt bé. Com dèiem, aquests no són l'única activitat que heu preparat per la gent gran. Aquest mes de febrer teniu prevista una xerrada sobre autoestima i emocions.
Sí, és una xerrada que es fa el dia 24, si no recordo malament també de memòria.
Exacte, a les 11 del matí.
A les 11 del matí, i és una xerrada que, bueno, el tema de la gestió de les emocions, que tant es parla i que és tan important per trobar-nos bé amb nosaltres mateixos, en el tema de la gent gran, bueno, quan et fas fent gran, el tema de autoconeixement i donar-te en valor el que ets, a vegades costa, no? Perquè els inputs que reps del voltant és que ja no tens cap tipus de valor, no?, en la societat. I la idea és, bueno, treballar aquest tema de que els avis, malgrat l'edat i malgrat les limitacions físiques, poden aportar molt i han de tenir molt bon coneixement d'ells mateixos i estimar-se. Si no s'estimen ells mateixos, poc els estimarem els altres.
Sí, si mirem el programa Gent Activa, una mica les activitats de les quals estem parlant,
sí.
No parlem de gent activa tant a nivell físic, que ja ho són, sinó més aviat a nivell mental, no?
Sí.
El que intenteu és que estiguin actius i aprenguin coses noves,
sí.
I s'il·lusionin, no?
Sí, el tema físic, pensem que la proposta que ja es fa des del patronat d'esports i des d'altres jocs ja cobreix aquesta demanda. Nosaltres el que ens interessa és que quan parlem de la salut d'un avi, no només és la part física, sinó també és la part mental, no? El tema de que es trobi bé, que es trobi bé amb si mateix i que estigui tranquil, no? I això una mica li garanteix una mica la qualitat de vida que necessita per tirar endavant.
Molt bé. El Casal d'Avis, imagino que amb Serveis Socials podríem dir que són el motor, no?, de la gent gran de Ripollet.
No, és un equipament que mou té molta activitat. Anar un dia a la tarda al Casal d'Avis o al dematí és quedar-te, bueno, amb la gent que va, és un lloc de referència, i sí que hem tingut l'objectiu de que el Casal d'Avis no només sigui un espai per trobar-se, que sí que és important, sinó que també pugui donar resposta a diferents inquietuds dels avis, i per això tots els tallers també valorem que siguin importants fer-los allà, no?
Ja que tenim amb nosaltres, volíem aprofitar per comentar altres temes de serveis socials amb tu, especialment el dels tallers grupals, que sembla que estan tenint força èxit, no?
Doncs sí, és una metodologia de treball que s'ha implantat des dels serveis socials ja fa un parell d'anys. Valorem que és una proposta que s'ha fet en funció de la demanda i de les necessitats que arriben dels col·lectius que arriben als serveis socials, i que és un tipus d'intervenció que hi participen diferents professionals, que realment dona a que pugui donar resposta important a certes inquietuds, no? I quan tu treballes de forma grupal, amb que es troben persones amb la mateixa situació, i el grup és un factor de cohesió i de treball.
Amb quins col·lectius esteu treballant actualment?
En aquest moment s'està treballant amb dones entre 18 i 30 anys que tenen fills al seu càrrec, i en aquest moment també s'està fent un altre tipus de treball grupal amb els pares i mares dels nens que van al centre obert La Placeta. Som col·lectius que coincideixen amb les característiques, però segurament que cadascú té un perfil diferent, però que intervinen tant un treballador social com un educador, i es parlen de diferents aspectes en diferents dies a la setmana. Amb diferents sessions al mateix dia a la setmana. Són 10 sessions habitualment el que es fan.
Molt bé. Parlem d'aquestes persones que hi van a les sessions, que ja tenen, no?, un contacte previ amb serveis socials.
Sí. A veure, nosaltres als serveis socials sempre es fa una atenció individualitzada com a primera entrada. I pactem sempre, a veure, primer, evidentment, hem de cobrir moltes vegades unes urgències, unes necessitats bàsiques. Però tot això significa que hi ha un indicador que darrere pot haver una altra problemàtica, que és la que tenim que millorar i incidir perquè aquesta persona tiri endavant. Llavors es fa un pacte, una valoració, i se diagnostica una situació i es valora en quin tipus d'intervenció, quin tipus d'actuació es pot fer pactar per la persona perquè es vegi que té voluntat de canvi, i es proposa aquest tipus de treball. Llavors, arrel del coneixement del tècnic de referència és quan es realitzen aquests programes.
Teniu previstos per això fer més grups durant aquest any 2015?
Doncs sí, la veritat és que el que tu comentaves molt bé és una metodologia que ens funciona, veiem que l'impacte que suposa i els canvis de les persones que hi participen són interessants i importants, i valorem que tirarem més endavant. S'ha treballat amb persones, amb el que dèiem, dones que tenen criatures petites, dones mares joves, però també s'ha parlat amb adolescents, amb mares d'adolescents, s'ha treballat també amb col·lectius d'homes aturats de llarga durada que porten molt de temps sense trobar feina. Vull dir, depèn de la casuística, se seguiran treballant aquests temes.
L'important de tot això és que veieu resultats.
Sí, la veritat és que l'esforç, la dedicació que suposa per uns professionals abocar-se en aquest tipus d'intervenció, els resultats val la pena.
Molt bé. Doncs us felicitem a la Regidoria de Serveis Socials per aquesta tasca, i també, si et sembla bé, engresquem, no?, a la gent gran de Ripollet que s'apuntin a aquests tallers.
Sí, la gent gran de Ripollet, que en tenim uns quants, a partir de 65, o sigui, gent gran, és que no sabem ja si el nom és correcte o no, la gent més gran.
Sí.
De 65, bueno, la gent que té inquietuds, ganes de fer i que per sort té una llarga vida per endavant encara, és treballar aquesta vida tan llarga que per sort tenim ara en aquest moment amb un mínim de qualitat, no? I que els animo que aprofitin aquests espais i aquests tallers per trobar-se eines per estar bé amb si mateixos i a la llarga també estar bé amb les altres.
Doncs ja saben que poden adreçar-se al Departament de Serveis Socials, al carrer de la Salut número 1,
sí, sí,
i al telèfon 93 504 6007. Maria Lladó, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
Els esports a Ripollet Ràdio tenen nom propi. Infosport. Cada dilluns de 7 a 8 de la tarda escolta l'actualitat esportiva local a Ripollet Ràdio. T'apropem els resultats, els protagonistes, les curiositats. Infosport és el teu programa per estar al dia. Per viure l'esport de Ripollet, escolta Infosport. Cada dilluns de 7 a 8 de la tarda en directe al 9.3 de la FM i a través d'internet a ripolletradio.cat. Infosport. Fem esport amb tu.
I arribar a la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Comencem, com sempre, parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remé. Avui comencem amb el Pajaril, que jugarà demà dissabte a les 5 contra el Joanenc. I també demà, però a les 7, el Camp Mas ho farà contra l'Escola Futbol Barberà Andalusia. Tots dos seran al Camp de l'Industrial. I diumenge tenim a les 12 l'escola que s'enfrontarà a casa al Camp Boada i a 4:45 el Ripollet jugarà al Camp de l'Escola Mataró. I pel que fa a la categoria femenina tenim demà dissabte a les 8 l'escola que jugarà al Camp del Sant Cugat i diumenge a les 12 el Ripollet que jugarà a casa contra el Sabadell.
Pel que fa a futbol sala, quins són els partits previstos?
Doncs avui tenim el Ripollet que juga demà dissabte a 7:15 al Camp de l'Esparreguera i diumenge a les 5 el Camp Mas jugarà contra el Cerdanyola al pavelló Joan Creus. I del futbol sala acabem amb el Ripollet femení que jugarà demà dissabte a les 4 al Camp del Sabadell.
I del bàsquet què en destaquem?
Doncs destaquem el Gassó que jugarà diumenge a les 11 contra el Sirius i ho farà a casa.
Tenim en vol aquesta jornada?
Sí, tenim el Ripollet que jugarà diumenge a 2:15 al Camp del Sant Quirze.
I acabem amb tenis taula.
Sí, acabem amb el Ripollet que jugarà demà dissabte a les 6 al Camp del Badalona. Dilluns de 7 a 8 en el programa InfoSport, l'equip d'esports d'aquesta casa, els hi portarem tota la informació esportiva del cap de setmana.
Gràcies, Marc.
De res.
El temps. I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs demà s'esperen cels ennuvolats amb la probabilitat de pluja baixa i la temperatura podrà baixar fins als 2 graus. Diumenge, en canvi, farà sol i la temperatura no baixarà dels 4 graus. La resta de la setmana farà bon temps, excepte dijous que pot ploure i les temperatures continuaran sent baixes.
Doncs arribem així al final de l'Info d'avui divendres, 6 de febrer de 2015. Un programa que els hem ofert en Xavi Gispert, Laia Prats, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.